Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. El jutjat d'instrucció número 1 de Vilanova i la Geltrú ha iniciat aquest dijous a primera hora la primera roda de declaracions de diversos testimonis en relació a l'assassinat de la nena de 13 anys morta la setmana passada. Entre altres, la magistrada ha citat els dos tiets de la víctima que van trobar el cadàver la nit dels fets, així com també l'exparella de l'únic detingut i principal sospitós de ser l'autor del crim. Fons de la defensa han apuntat que la dona fa temps que no tracta habitualment amb l'arrestat perquè estan separats, si bé ha afegit que aquest testimoni va relatar a la policia com la filla que tenen en comú li va comentar que el dia dels fets el seu pare tenia un comportament estrany. D'altra banda, l'advocat de l'acusat ha negat que l'home tingués intenció de desprendre's del cadàver amagant-lo en una maleta. El lletrat ha rebut així les afirmacions dels Mossos d'Esquadra recollides al sumari, els quals afirmen que el cos va aparèixer al costat d'una maleta i d'un carro de la compra, elements que denotaven la voluntat d'utilitzar-los per desfer-se del cos de forma discreta. En un altre sentit, ara pugem fins al Pirineu Lleidatà per explicar-vos que a la Torre de Cabdella s'han identificat més de 110 avantpassats de la Vall Fosca gràcies a la col·laboració dels veïns. Aquests treballs estan exposats i ja es poden visitar. Coneguem com Ràdio Trem, Jordi Ubach, bon dia.
Bon dia. El muntatge de l'exposició està sent força laboriós, ja que és el primer cop que s'organitza una exposició de carrer i que, a més, es fa per tots els pobles de la Vall Fosca. La mostra es preveu inaugurar aquest estiu. Tots els pobles de la vall tindran a les façanes de les cases retrats capturats pel fotògraf suís Fritz Ritz, que han estat cedides per un particular. La col·lecció de retrats de Ritz la formen 172 fotografies, però a més també s'han recuperat fotografies fetes pels fotògrafs Pere Piqué i Rafael Marsol. Els retrats estaven sense identificar i gràcies a la col·laboració dels veïns que han respost a la crida del museu s'ha pogut posar nom als rostres anònims. En total s'han pogut identificar més de 110 persones. Un procés d'identificació dels familiars que està sent especialment emotiu, ja que per a molts d'ells és el primer contacte visual que tenen amb els seus pares o avis.
Pel que fa a equipaments, a Mataró s'ha instal·lat 60 contenidors de recollida de roba a diferents punts de la ciutat, amb l'objectiu, aquest nou desplegat, collir 2 quilos de roba per any i habitant i destinar-los a la reutilització. Ens informa Laura Serra des de Mataró Ràdio. Bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament ha instal·lat aquests nous contenidors a través del nou gestor de les deixalleries municipals, l'empresa d'inserció social Solidansa. Formen part del projecte Roba Amiga, que promou la inserció social de persones que es troben en risc d'exclusió social. S'hi pot dipositar roba usada, roba de la llar, sabates i altres residus tèxtils per la seva revaloració a través de la reutilització o bé el reciclatge. En funció del seu estat, el material recollit als contenidors de color taronja pot tenir diferents destins, des de la venda com a roba de segona mà, l'exportació a països del sud, creant llocs de treball i enfortint les economies locals, l'utilització per produir draps per la indústria o fins i tot el reciclatge per elaborar borres i filatures destinades a les indústries tèxtils, entre d'altres. Actualment a Mataró es recullen 0,5 kg entre la roba dipositada a les deixalleries municipals i a la mitja dotzena de contenidors que fins ara estaven repartits pel municipi, i es calcula que cada persona es pren en un any d'uns 7 o 8 quilos de roba o residus similars.
I abans d'acabar us explicarem que els Mossos d'Esquadra han desmantellat dos grups acusats de clonar 450.000 títols de transport públic que després venien en mercats ambulants, sortides de metro o davant dels centres escolars per un preu molt inferior a l'habitual, i ha detingut 14 persones. La investigació es va iniciar a principis del 2017 i entre els arrestats hi ha una menor d'edat i un treballador de TMB que presumptament haurien sostret 223 bobines de títols de transport i que la venien als grups criminals. Els detinguts estan relacionats amb els delictes de falsificació de document mercantil i grup criminal i estafa, entre altres. Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Jazz FM, l'oasi del swing i les músiques improvisades a Ràdio L'Escala. Un menú musical suggerent, amanit per tota mena de curiositats i anècdotes. Un espai proper i divulgatiu presentat per Enric Carreras Puigbó.
Deixa't encisar per Jazz FM tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Una producció de la Ràdio Municipal de Terrassa per a la xarxa.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella,
10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Sardanes sí, sardanes no, sardanes sempre, pregunto jo, hi ha res millor? Des de Ràdio L'Escala no deixin d'escoltar l'esperat programa obligat de sardana, cada dissabte a les 12 i cada diumenge a les 10. No hi falteu.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Bon dia, benvinguts. Són les 11 i 6 matí i 6 minuts. I 6 minuts i és dijous dia 14. Quasi arribant a aquest equador d'aquest mes de juny i el dia abans que comenci tota la temporada estiuenca, com sempre en aquesta població, i suposo que algunes altres, a partir del 15 de juny, comença tot el que és, a moure's tot el que és l'operatiu del que ha de ser la temporada d'estiu des d'ara fins al 15 de setembre. Dia, per al que no sàpiga, comença el Mundial de Futbol, que se n'ha parlat molt aquestes últimes hores per la destitució de l'actual, bueno, que era fins ara, l'actual entrenador Julen Lopetegui, substituït per Fernando Hierro, i bé, també altres que també se n'estan parlant, com el de ministre de Cultura, Màxim Huerta, Cultura i Esport, que també doncs, ja ha sigut substituït, i és curiós, perquè no sé si ho saben, però el dia 18 comencen els Jocs del Mediterrani a Tarragona i em penso que encara ningú en parla, encara ningú se n'ha assabentat que comencen doncs, aquesta mena de Jocs Olímpics de països que donen el Mediterrani, que es havien de celebrar, no sé si ja fa, no sé si l'any passat o l'altre, no recordo ben bé, doncs per problemes d'infraestructures i de coses que va passar, doncs es van haver d'ajornar, no havia passat mai, i aquest any hi ha la celebració a Tarragona dels Jocs del Mediterrani. I quasi, podríem dir que estan passant molt desapercebuts, i és clar que podem dir que tota l'atenció se'l menjarà al Mundial. El Mundial és el que té, no? Que té aquesta força que qualsevol cosa que es posi en el seu costat és que totalment l'eclipsa, i per això quasi no sé quina repercussió tindrà aquests Jocs del Mediterrani que se celebren aquí a Tarragona. Suposo que alguna cosa podrem veure per televisió entre partit del Mundial, entre partit i partit del Mundial, poder alguna cosa podrem veure dels Jocs Olímpics de Tarragona. Però bé, veurem què passa amb aquests Jocs Olímpics, que de moment, encara ningú se n'ha fet gaire ressò, menys els mitjans de comunicació. Veiem que no ho traten bé, de fet, per les bombes informatives que tenen amb aquests dos casos. Per una banda, el govern de l'estat espanyol, amb la renúncia del ministre de Cultura i Esports, i per la part d'esports, doncs, amb el que va passar amb el que fins ara és l'entrenador de la selecció espanyola. Complicat, i ja hem vist que els informatius obrien amb aquestes notícies, les tertúlies només parlen d'aquesta notícia, d'una banda d'aquesta destitució i de l'altra de la dimissió. Molt bé, doncs nosaltres no parlem d'una cosa en l'altra, només ara ha sigut a moda d'introducció, perquè el que ens agrada doncs, és parlar de coses d'aquí, perquè ja hi ha altres emissores que es dediquen a parlar d'aquestes coses, i nosaltres, com som una ràdio local, ens interessen el que passa a casa nostra i també al voltant. Molt bé, dit tot això, què els hi sembla? Doncs sí, anem a parlar del que tindrem per aquesta primera hora. començarem parlant del temps. Sabrem com està la situació meteorològicament parlant. La tramuntana, que ahir ja feia acte de presència, veurem si avui encara tindrem dies i hores de tramuntana o ja ben bé s'esvairà i deixarà ja aquest temps encara de primavera, perquè recordin que a l'estiu hi entrarem d'aquí una setmana. Dijous que ve ja farem l'entrada a la nova estació meteorològica, que ens portarà ja quasi fins també al 21, a vegades són 21-22 del mes de setembre. Però bé, parlem del temps, previsions, que ens portaran Sergi Corral, les temperatures des de la Closa del Llop, des del Club Nàutic, i també, com no, el resum de premsa, que m'imagino que les dues notícies estaran a les portades, les dues notícies que els he parlat abans, seran les que ompliran les portades dels diaris. Tot això ens ho explicaran l'Helena Puigdueta, la Taís Trujillo i l'Oriol Pujador. Felicitarem a tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari. Recordarem què passava a l'escala ara fa un any, què en passava ara fa cinc, i acabarem amb el refrany o la dita del dia. Avui és dijous, avui toca pobles. I no irem gaire lluny d'aquí. La Montse Hidalgo cada dijous ens proposa un pla vital. Avui amb una entrevista a Irene Puig i Maribel Serrano, del Departament de Comunicació i Atenció del Soci de l'Associació de Celíacs de Catalunya. El camp també forma part de les seccions del dijous. Anem al camp i anem a conèixer coses que ens explica en Pere. Amb aquesta secció que condueix a l'Edu Cid, avui en Pere ens porta el cistell ple de fruites i verdures. Sí, no ens porta, més ben dit, el cistell ple de fruites o verdures, ens el portarà després, com fa a l'espai que en parla la cistella de la compra, però avui no es parlarà ni de cap fruita ni cap verdura, sinó repassarà l'actualitat del camp i dels conreus. I amb tot això que els he explicat, acompanyat de la música, aquests calcs que fem entre secció i secció, avui amb música d'orquestres i conjunts de ball, amb tot això arribarem al punt de les 12. I si m'hi volen acompanyar, siguen molt benvinguts. I si els sembla bé, anem a saber què passa amb el temps. Últimes actualitzacions fetes i a la Closa del Llop es marca 24 graus amb 1, amb una humitat del 44%. I al Club Nàutic 22 graus en 6, amb humitat del 60%. Doncs veiem també un altre dia més que tampoc hi ha igualtat entre el que és ran de mar o el que és més terra endins. I en Sergi, què ens explica per al dia d'avui? Ens diu que tindrem un cel serè tot el dia amb un cel molt clar i bona visibilitat. Només veurem algun núvol prim al vespre i la nit. Pel que fa al vent, hem començat el dia amb una tramuntanada moderada. Una moderada que irà un xic més, ha anat un xic més forta de matinada a matí. Ara al migdia i tarda ha d'anar baixant. Primer estava força 5-7, ara baixarà força 4-6, mantenint-se a tramuntana moderada fins al final del dia. I la mar, hem començat amb una forta maror des de matinada fins ara al migdia. A partir de la tarda, maror. El tràgol de gregal baixarà d'un metre i mig a un metre a partir d'ara al migdia. I pel que fa demà divendres, començarem un cap de setmana amb el cel variable bona part del dia. Dominarà els núvols alts i prims de matinada i matí, que es faran més gruixuts a la tarda i al vespre, quan tindrem un cel més ennuvolat, un ambient una mica càlid al migdia. El vent, tramuntaneta de matinada de força 3 a 5, que anirà calmant al matí. A partir de migdia i tarda marxarà la tramuntana i quedarà marinada de xaloc a migjorn de força 1 a 3. La mar, maror de matinada, baixant a marejol a partir del matí, tràgol de gregal de mig metre d'alçada a primera hora. Segons bé, veiem que ens explica en Sergi, aquesta tramuntana que ens aguantarà fins demà. Fins demà, a partir de ja de migdia, que aquesta començarà, migdia i tarda, començarà a marxar. Bé, i temperatura d'alga del mar ha canviat. Ara passem ja a 21 graus en 7. Mica en mica va pujant. Pot fer alguna baixadeta, però no crec que ja baixi més dels 20 graus. Molt bé. Això és el que ens explica en Sergi i també hem conegut els valors des de la Closa del Llop i de la Clota. Què ens toca fer per continuar? Anar al resum de premsa amb l'equip de notícies en xarxa edició matí. Escoltem a l'Helena Puigdubeta, la Thaís Trujillo i l'Oriol Pujador.
Diari, segon pas pel quiosc, explicació del contingut que avui trobareu a la premsa. Explicades, repassades ja les portades de la premsa local i comarcal, ens fixem en els diaris que s'editen a Catalunya, però que tenen un abast més global, un caràcter generalista. Thaís Trujillo, molt bon dia.
Bon dia.
Avui amb les portades farcides de noms propis, bàsicament amb tres noms propis, començant pel del ja exministre de Cultura, Màxim Huerta, fulminat del seu càrrec, 7 dies després d'haver-lo jurat, però també amb noms com el d'Iñaki Urdangarín, amb un peu a presó, i continua pel nom del fins ahir seleccionador d'Espanya en futbol, Julen Lopetegui. Repassem com arrenquen la jornada i com la pinten a la portada del diari Ara.
Sí, que titula Sánchez fulmina Màxim Huerta per frau fiscal. L'expresentador de Telecinco es converteix en el ministre més breu de la democràcia i el president nomena com a substitut José Guirau, exdirector del Reina Sofia.
La fotografia de portada a l'Ara està dedicada a l'altre protagonista de la jornada que dèiem, Iñaki Urdangarín, sortint de l'audiència de Palma, i al peu de foto hi llegim compte enrere per a la presó.
L'Ara també publica una entrevista a la consellera de Cultura, Laura Borràs, qui diu m'estimo més que pensin que sóc un titella que desautoritza Lluís Puig. I en pàgines interiors, Borràs manifesta que ara no és moment de grans equipaments, sinó que és el moment de la gent.
La Vanguardia obre dient que Sánchez deixa caure el ministre Huerta per l'escàndol fiscal.
També dedica la fotografia al cunyat del rei, que ahir va anar fins a Palma per recollir la notificació de l'ingrés a la presó. Titula Últims dies en llibertat. Destacat també a la portada de La Vanguardia per Tra de Treball, que ahir es va reunir amb sindicats i patronal. Magdalena Valerio planteja retocs de la reforma laboral que afectaria la prevalença dels convenis sectorials i la temporalitat.
La tercera portada que repassem aquest matí és la de El Periódico. Allà hi llegim Sánchez fa fora Huerta per defraudar el fisc.
El titular de Cultura plega al saber-se que fa 10 anys va sostreure a Hisenda més de 200.000 euros. Huerta no és l'únic destituït. Lopetegui fulminat és el titular del Periódico. La Federació Espanyola va despatxar el seleccionador de futbol pel seu tracte amb el Madrid i tria Fernando Hierro per dirigir la Roja en el Mundial. I un últim titular de la portada del Periódico, el Suprem declara il·legal acomiadar els mestres interins durant l'estiu.
I tanquem aquest repàs a la premsa generalista amb el punt avui. Màxim el Breu encapçala.
Explica que l'evidència que va defraudar Hisenda el converteix en el ministre més efímer que hi ha hagut mai en un govern espanyol. Fotografia de portada per a l'entrada del fiscal anticorrupció als ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter pel cas Egisa. El fiscal va avisar a la premsa de les seves intencions. El punt avui titula Els escorcolls no s'aturen.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I després d'aquest resum que ens han fet amb aquestes habituals del dia, més també, que s'havien descuidat, l'entrada de presó d'Iñaki Urdangarín, que també se n'ha parlat aquests dies i se n'està parlant. Són els que, les notícies importants, els titulars importants dels diaris que es fan aquí a Catalunya, que ens els han explicat a l'equip de notícies en xarxa edició matí. Bé, i és aquell moment de sants aniversaris, notícies i refranys. I comencem amb el santoral. A qui hem de felicitar avui? Doncs avui, dia 14 d'aquest mes de juny, dijous, Sant Eliseu, Santa Elisenda i Sant Digne. Doncs moltes felicitats. I un altre escrit que tenim aquí en el manac que ens diu alguns pagesos compaginen la caça amb la pesca. Les comarques del litoral i prelitoral català, els amants de la pesca podien triar entre la pesca en aigua dolça o en aigua salada. En indrets com la Garrotxa era casual combinar la pesca d'anguiles al riu i la captura de pops de roca al mar. en indrets com la Garrotxa era usual combinar la pesca d'anguiles de riu i la captura de pops de roca al mar. Tinguent en compte que la Garrotxa no té mar, m'imagino que la gent de la Garrotxa venien aquí a pescar els pops. No crec que a la Garrotxa hi trobessin pops. Doncs felicitats a tots els que avui sigui el seu sant, com els que sigui el seu aniversari. Sobretot, oients que ens esteu escoltant, moltes i moltes felicitats. Però abans d'anar a conèixer qui són avui els famosos que fan anys, anem amb el sant del dia, que és Sant Eliseu, que va ser profeta hebreu que va viure durant el segle IX. Va ser successor del profeta Elies durant el reinat dels reis Joram, Jeú, Jocazaz i Joàs. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Com de reis. Doncs, clar, abans vivíem, aquesta gent vivia molt. I anem als aniversaris, ara sí. Avui l'extenista ex número 1 del món, la Steffi Graf. És curiós el que passa amb el tennis, que la repercussió que té el tennis femení, jo sempre ho he dit, no ho té cap més esport femení. L'esport rei, com podríem dir, el futbol, no arriba a l'altura de la popularitat que té el tennis femení. Llavors, ara venia tot això a compte, doncs, que parlant de l'Steffi Graf, que fa 49 anys havia sigut número 1 del tennis mundial i també guanyadora de diversos grans slams. El cantant de Culture Club, en Boy George, que en fa 57, el Kamakama Chameleon, i la cantant Jessie Nielsen, la cantant brasileña Jessie Nielsen, que en fa 27. Què passava ara fa un any? Quina era una de les notícies que es donava a l'informatiu? Es deia que aquest dijous comença la temporada d'estiu a les zones blaves de l'Escala, que es mantenen respecte a l'any passat. La gran novetat és que a partir d'ara es podrà pagar amb el mòbil. A part de telefonar, que algun dia algú preguntarà, això també serveix per telefonar, amb els que amb el mòbil avui dia ja es pot fer de tot. O quasi de tot. Bé, això passava ara fa 5 anys, al començament de la temporada d'estiu, notícia que també la tindrem... Bueno, de fet, ja se parlava i els informatius, però que demà doncs, ja serà l'entrada oficial, el començament de temporada oficial, no l'entrada a l'estiu, sinó el començament de temporada. I en fa 5, que es deia doncs, que el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, deixa la porta oberta perquè l'Escala tingui una comissaria de districte. No sé si aquesta porta s'ha tancat o encara està oberta o qui l'ha anat a tancar. Però bé, això és el que passava ara fa 5 anys... amb una visita que feia el conseller d'Interior, Ramon Espadaler. Molt bé, doncs, i acabem amb el que és el refrany o la dita del dia. I cada dijous visitem aquesta pàgina que té Víctor Pàmies, on hi han aquestes dites dels pobles. El que fem, doncs, és anem seguint. Comencem per l'Alt Empordà, irem fent comarques de Girona, i com acaben les comarques de Girona, els pobles de les comarques de Girona, cal dir que no tots els pobles hi són representats, els pobles en té recollit dites, que segurament en tindrien, però ell, doncs, ha anat fent una selecció d'alguns pobles que sí, que ha pogut aconseguir aquestes dites, o que algú els ha dit, o que els han fet arribar. Aquesta pàgina encara està oberta a col·laboracions de la gent, doncs, que hi vulgui dir la seva. Doncs bé, el refrany a la dita d'avui diu: si tens una filla i la vols casar aviat, fes-ho a Viladamat. Doncs aquest és el refrany a la dita del dia, i amb tot això arribem al moment de la música. Tot això ho maridem musicalment amb aquests globs de música, avui en música d'orquestres, i anem amb una que fins l'any 2014 ens va fer ballar. Ara, de moment, està com se diu, amb stand-by, està aturada. Esperem que algun dia torni, perquè, de fet, el Manel Josep, que ha sigut el líder d'aquesta orquestra de plateria quasi des dels seus inicis, doncs va decidir que ja ho deixaven, però esperem que algun dia algú torni a agafar aquesta orquestra que tant i tant ens va fer ballar. Doncs bé, l'any 2012 vam fer un treball d'aniversari que es deia 35 tacos, i d'aquí anem amb aquesta selecció de cúmbies. Thank you.
lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, no voy contigo. Que hace frío y estoy lejos de casa, y hace rato que estoy sentado en la misma piedra.
Són les cúmbies de l'Orquestra Plateria del Treball Discogràfic 35 TACO, celebrant el seu 35è aniversari l'any 2012. I esperem que sigui així i que un dia torni l'Orquestra Plateria. 11 i 28 minuts, i ara sí que ens anem a la proposta que ens fa cada dijous la Montse Hidalgo, que és aquest Pla Vital. Avui amb l'entrevista a Irene Puig i Maribel Serrano, del Departament de Comunicació i Atenció al Soci de l'Associació de Celíacs de Catalunya.
Pla Vital amb Montse Hidalgo.
Tenir informació és un desig que en moltes ocasions ho tenim concedit a un sol clic. Avui dia tenim a l'abast una gran quantitat de dades, certament, però no sempre sabem quines són reals, quines actuals, o directament si aquestes dades són falses, el que avui coneixem com a fake news. Aquesta situació pot generar problemes quan el que pretenem és més informació sobre temes de salut. Avui ens fem ressò de la campanya amb el hashtag NoFakeNewsCeliaquia, que ha engegat l'Associació Celíacs de Catalunya. Maribel Serrano, benvinguda, què tal?
Gràcies.
Irene Puig, benvinguda. Hola. Gràcies per ser amb nosaltres.
Merci.
Què podem trobar a internet si ens han diagnosticat una celiaquia o busquem informació sobre què vol dir ser celíac?
Clar, des de l'associació hem fet una enquesta a 1.210 pacients i 90 digestòlegs, i llavors d'això ha sortit que un de cada 5 pacients, la seva principal font d'informació és internet. I llavors, que sigui internet realment no vol dir que la informació que estigui consultant sigui amb una font rigorosa o que la informació sigui correcta, no? Llavors, clar, es poden trobar informacions com, per exemple, que et parlen del gluten, com, per exemple, que una, no donen importància a les traces o a la contaminació encreuada, o et parlen com que hi ha diferents tipus de celíacs amb graus més alts i més baixos. Tot això és informació incorrecta, que pot generar dubtes als pacients i que els hi pot fer que no segueixin una dieta correcta i estricta sense gluten i que això els hi pugui afectar la seva salut. Llavors, per això, des de l'associació hem llançat aquesta campanya i llavors recomanem que quan es consultin informació a internet, doncs es busqui a webs mèdiques acreditades, webs d'institucions oficials, associacions mèdiques, associacions de pacients, perquè sàpiguis que realment la informació que t'estan oferint darrere té pues, tots unes evidències científiques, és rigorosa i realment és el que t'estan dient és correcte, no?
És el mateix, per exemple, ser intolerant al gluten, tenir al·lèrgia al gluten o ser celíac?
És diferent, s'ha de diferenciar. La celiaquia és un trastorn sistèmic de base autoimmune, de caràcter permanent, que es presenta en individus que estan genèticament predisposats i està induït per la ingesta del gluten, no? Llavors, el que provoca és atròfia a les vellositats de l'intestí prim. Mentre que, en canvi, amb persones sensibles al gluten no tenen aquesta... no és una enfermedad autoimmune, és diferent, i amb elles, les persones que són sensibles al gluten no celíaques se'ls diagnostica un cop s'ha descartat la celiaquia i se'ls han fet totes les proves de celiaquia, se'ls descarta que és celiaquia perquè els donen negatiu, sí que tenen sintomatologia i milloren seguint una dieta sense gluten. Llavors es calcula que un 1% de la població és celíaca i un 6% és sensible al gluten no celíaca.
Evidentment, els passos que ha de seguir una persona celíaca no són els mateixos. A vegades això també distorsiona una mica, no? No passa res si una persona celíaca de tant en tant, doncs mira, sí que passa.
Clar, sí que passa i de fet s'incideix molt des de l'associació seguir una dieta sense gluten de forma estricta, tenint en compte les traces, tenint en compte la contaminació encreuada, i això són coses que moltes vegades les persones, pues, per desconeixement, no saben exactament com pot funcionar, perquè no es tracta només que no et mengis un pa amb gluten, sinó que quan tu cuines els aliments ho has de fer d'una certa manera perquè no es contaminin amb els aliments que tenen gluten i els que no ho tenen, i has de tenir com tota una sèrie de coses en compte, no?
Tenim coses en compte. Anem a dinar o a sopar a fora, Maribel, i anem a un restaurant que fan, no ho sé, carn a la brasa. Diem, home, carn a la brasa la pot menjar perfectament una persona celíaca. Sí. Però, què passa?
El pot menjar el celíac, ho pot menjar el sensible al gluten no celíac, ho pot menjar l'al·lèrgic, però partim de la base de que aquesta carn, a l'hora de posar-la a la graella, el cuiner haurà hagut de tenir present, en primer lloc, haver-se rentat les mans per si prèviament havia tocat algun aliment que contingués gluten. En segon lloc, importantíssim, la graella on es fa la carn ha d'estar absolutament neta, no hi pot haver hagut prèviament res que hi hagi que contingui gluten. O sigui, si és una, lo típic, la braseria, que t'ho fan a la llenya, etc., i posen a la graella, aquella graella està contaminada d'haver torrat el pa. Per tant, jo aquella carn no me la puc menjar. És algo tan simple com això, o tan simple com que si li demano una amanida i aquest cuiner ha agafat les llesques de pa per posar-les a la graella, abans d'agafar l'enciam per posar-me-la a mi en el plat, s'ha de rentar les mans, perquè porta contaminació en la seva pell. Per tant, el protocol per elaborar una dieta absolutament sense gluten i garantir la salut del celíac és respectar els protocols necessaris per evitar les contaminacions encreuades.
Això vol dir que hi ha molts llocs que ens diuen que tenen menús per celíacs, que podem menjar tranquil·lament amb amics que tinguin celiaquia, però no sé si vosaltres us acabeu refiant.
No, no ens acabem refiant, donat que el posar sin gluten no significa encara res. Vull dir, la gent ho posa, o els restauradors ho estan utilitzant una miqueta com a reclam inclús, i això el que fa és entorpir el buen hacer dels que ho estan fent correctament, no? No ens podem enrafiar de tot arreu allà on digui sense gluten. Han d'estar acreditats perquè els restauradors s'esforcen en garantir-nos un menú sense gluten, passant uns cursos de formació que els fem a través de l'associació absolutament gratuïts. El que volem és divulgar, formar. No volem treure rèdit de tot això. És la nostra salut el que estem lluitant en conservar.
Mm-hmm. Recordem aquesta campanya No Fake News Celiaquia. Parlem de coses falses. Hem sentit a parlar moltíssim de menjar sense gluten a prima.
No prima. La veritat és que no prima, al contrari. Jo puc confirmar que és totalment al contrari si mantenim el mateix ritme de dieta. És a dir, si jo em llevo i em menjo dos magdalenes amb un cafè amb llet diàriament i les canvio, o sigui, magdalenes amb gluten, i les canvio per magdalenes sense gluten, el quart dia, quan estic menjant magdalenes, penso, m'he menjat un paquet de magdalenes que m'ha costat 4 euros, carai, resulta car perquè l'altra vegada són 1 euro, 12 magdalenes, si menjo amb gluten. Per tant, faig un canvi i penso, bueno, doncs en comptes de magdalenes i que no tingui gluten, em menjo una poma per esmorzar, i així és durant els dies seguits. Amb la pasta, igual, al migdia, al sopar, el que sigui, 4 dies a la setmana pasta. Uf, no, que surt molt cara, perquè són 4 euros un paquet de pasta, front a 60-70 cèntims un paquet de pasta. Per tant, canvio la pasta per bledes, mongetes... Qui no s'aprima així? Tothom. Elimino el gluten, però el que faig és un canvi d'alimentació. Canvio alimentació saludable.
Us podeu refiar de les etiquetes que posen aliments sense gluten? Dels restaurants ja hem vist que hi ha molt bona voluntat, però potser molt desconeixement. De les etiquetes dels aliments, perquè moltes vegades veiem aliments sense gluten i altres que, si mires la lletra aquella tan petita, posa poden contenir traces, i abans la Irene parlava molt de les traces.
Si està etiquetat amb el símbol de l'espiga barrada, que llavors representa que sí que el pot tenir, no? Perquè està certificat, i no, hi ha diferents símbols, sí, que ho certifiquen, per tant, te n'hauries de poder fiar. I a més, des de l'associació tenim un llibre d'aliments on, si tens el dubte, pots consultar si aquell aliment és apte o no. Però, clar, llavors, si el producte, perquè sigui apte per a celíacs, ha de tenir menys de 20 parts per milió de gluten. I si no ho té, no el pots etiquetar amb el símbol de sense gluten. Llavors, clar, quan hi ha un producte que hi diu que pot contenir traces, si no hi ha més el símbol sense gluten, llavors no el pots prendre, perquè podria tenir més d'aquesta quantitat de gluten, que llavors sí que pot afectar la persona celíaca.
Vosaltres, que viviu menjant sense gluten, és fàcil?
Bueno, en el moment en què comences sí que costa, fins que aprens tot el que has de tenir en compte, saps, coneixes els establiments acreditats per les associacions on sí que hi pots anar i pots menjar de forma segura, saps en quins supermercats tenen els aliments que tu pots comprar. Llavors, en el moment que tu ja adquireixes els coneixements, llavors sí que ja t'és més fàcil, perquè ja ho tens com tot molt més controlat. Jo crec que sobretot és més difícil al principi. De fet, a l'associació oferim una primera visita gratuïta d'assessorament de com seguir una dieta sense gluten, que pot ser molt útil en aquests casos quan t'acaben de diagnosticar perquè vas una mica perdut. I és quan, bueno, de fet a mi em va costar més al principi de tot. Després, un cop ja ho tens, bueno, ja ho tens per la mà, ja saps com gestionar-ho, doncs, bueno, potser també a l'hora de viatjar sí que és una mica més complicat. Has d'adquirir noves informacions, doncs buscar les associacions de celíacs dels altres països, si és que en tenen, portar-te el menjar a la maleta per tenir-ne. Jo, per exemple, doncs m'agafo, en comptes d'anar a un hotel, doncs me n'aniré a un apartament on jo em puga cuinar el meu menjar, i potser no aniré a restaurants d'aquell país, perquè, clar, a sobre, si t'intoxiques i estàs a fora del país i ho has de passar malament, doncs encara és com més complicat, no?
I més car sí que ho és, no?
Sí, bastant, bastant més car. La cistella de la compra s'encareix. Ara crec que està entorn, la diferència, crec que està entorn als 1.040, 1.100 euros de diferència anuals envers amb una persona normal que menja amb gluten. Això, si ho extrapoles o multipliques pels anys que portes de diagnòstic i ho presentes com a necessitat i de més, et miren inclús està com dient, no, és igual, no passa res, no?
Maribel Serrano, Irene Puig, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Pla Vital amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I continuem, com falten 20 minuts per arribar al punt de les 12. Tornem a la música, aquesta vegada amb una selecció de temes de l'orquestra Aquarium.
Gloria, faltas en el aire. Gloria, faltas en el cielo. Gloria, quédate en tu fuego. Gloria. Né cabina né descende, espero gloria. Me gusta ver con esa rosura, con que esta morena mueve la cintura. Me gusta ver con esa rosura, con que esta morena mueve la cintura. Cuando llega al baile llama la atención y en el escenario ellos se roban el show. Baila con su estilo, con un figurín. Por eso es que yo digo que esa niña tiene swing, tiene swing. Y baila swing, y goza swing. Qué lindo swing, y tiene swing. Y baila swing, y goza swing. Qué lindo swing, swing, swing. Y hoy estoy aquí, borracho y loco. Y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré, y amaré por siempre. Nena, no te pierdas en la cama, que los gigantes se van a atrasar. Y como te atreves a volver,
un popurrí de cançons encadenades de l'Orquestra Aquarium. I després d'escoltar l'Orquestra Aquarium, és el moment que ens anem al Temps de Terra, una secció que condueix a l'Edu Cid, i sempre amb en Pere Puigverd, que ens porta consells, recomanacions, ens explica coses sobre el voltant del camp. I aquesta vegada no ens parlarà ni de fruites ni de verdures, sinó ens repassarà en Pere Puigverd l'actualitat del camp i dels conreus.
Temps de Terra amb Pere Puigverd.
L'actualitat del camp i del producte, el teu programa de ràdio.
Ara mateix, ja saben, és el contacte setmanal amb el món de la terra i del producte. Mirant el cel, mirant el calendari i veient què fa. Pere Puigverd, benvingut.
Què tal? Mira, un plaer com aquí, amb aquest temps tan perrimperram, que...
Mira, algú em deia, ostres, quina primavera més esbojarrada. I allò mirant dius, doncs no, aquesta hauria de ser una primavera força semblant a la que hauríem de tenir cada any. El que passa que les últimes primaveres que hem tingut han estat de sequera.
Eren estiu.
Eren de sequera absoluta i pertinaç, i no eren ni primavera. Passaves de l'hivern a l'estiu, sense cap mena de trànsit en l'estació. I a la primavera, doncs, hauria d'haver-hi pluja, hauríem de veure els camps verds, tot i que, mira, avui va bé, perquè dèiem, parlem del camp, no?
Sí, però una mica del que està passant al camp, del temps, perquè a mi m'agrada molt caminar, i m'agrada molt observar, m'agrada molt veure què està passant en el camp. Ara, si us hi fixeu, els sembrats... és el moment de madurar. Però, esclar, amb aquesta quantitat d'aigua no els apriva a madurar. Els apriva a madurar a pressa, perquè, esclar, l'arrel encara troba una mica d'aigua i intenta aguantar una mica més. Però què passa? Que aquella herba que normalment amb anys de sequera ja no neix, amb aquesta humitat que hi ha ara, ha deixat el temps, el marge... que fan efecte els herbicides, que sol ser de 2-3 mesos, ja ha deixat de fer efecte, i ara comencen a sortir herbes. Com que el sembrat va quedar en claret, deixa veure la llum, i les herbes, amb humitat, i que ja ha passat l'efecte de l'herbicida, i la llum que veuen, perquè l'està sec, per allà al mig dels sembrats passa molta llum, diferent de quan són verds, que els hi fa una mica de sombra i l'herba costa molt més a néixer, doncs ara comença a néixer una quantitat d'herba que, si es descuiden a segar gaire temps, serà un herbassegar. Què passa? La gent dirà, bueno, què? Però gra és igual. La màquina, com que ho sega, i a dintre hi ha com un... se'n diu el trill, que són com unes moles que van... que van xafant...
trinxant la herba, la palla, en aquest cas, i l'espiga...
destriant el gra de la palla. O operi aquesta herba queda per allà al mig, i aquesta operació costa molt més a fer. Llavors s'embossa perquè l'herba es fica per allà al mig,
s'embossa... Perquè hi ha molt tipus d'herba, eh?
Molta.
No una estada.
No, neixen blets, neixen espines, neixen... depèn del que hi hagi. Sí, sí. Clar, això es fa molt més complicat l'època de la sega. Llavors, què passa, també? Per algunes coses va bé. Per alguns cultius d'horta que hauries d'estar regant...
Cada dia, doncs no.
Pel blat de moro, per exemple. Encara no hi ha ningú que hagi regat el blat de moro.
Que ja haurien d'estar regant feia setmanes.
Sí, sí, l'any passat, per exemple, ja estaven regant feia setmanes. Ara, de manera natural, no s'ha de regar. Però hi ha un cultiu que ara és que només dura un mes i mig o dos, que és la cirera, que amb aquesta quantitat d'aigua que fa... Què ha passat? Ha passat que algunes cireres han entrat al mercat amb mala qualitat.
Esberlades,
algunes insípides, sense gust. I què passa? Llavors, la cobdícia humana. La cirera no és bona, alguna cirera no és bona, cap cirera és bona. I com que
bueno,
no...
Això ho diu el distribuïdor, eh?
Sí,
el majorista, diu.
Sí, sí.
El que compra.
Bueno, el majorista no. El majorista és un dels que forma part de la cadena, però el que en aquest moment, el moment de comprar la cirera especula, és el detallista.
Ah, sí?
Sí, perquè el detallista va comprar la cirera, i aquesta cirera, com que algun dia ha quedat fumut, ha comprat una cirera i aquella cirera ha sortit plena d'aigua, no s'havia guardat gaire, s'ha fet malbé molt... està escarmentat, i llavors diu, bueno, ara me n'aprofitaré d'aquesta situació. Ara diré que totes les cireres no són bones. I quan vagi a comprar, com que el majorista no té res a perdre, venen a comissió. Comissió què vol dir? Que com més venen, més guanyen. Doncs ells deixaran de vendre perquè l'altre li digui que són més brato. Què fan? Doncs ho donen més brato. La cirera, que hauria de valguer 3-4 euros, doncs amb la pressió del que compra dient que és dolenta, que se farà malbé, que és una cirera que si no la vens demà hauràs de tirar, aquesta por agafa el majorista por, com que no hi té res a veure, el que perd és el pagès que li ha portat, com que no hi ha cap preu que s'hagi de vendre, diu, doncs mira, què me'n vols pagar? Diu, un euro i mig. Paga'm això. Té, aquí tens la cirera. Però no et queixis, no em reclami res. I així s'ha fet la llei, feta la trampa, aconsegueixen comprar partides de cireres que perfectament valen 3 i 4 euros, que són unes cireres que fa 15 dies es venien al detall a 8 i 9 euros, que ara es podrien vendre, ja que n'hi ha més, entre 4 i 5 euros, que tothom hi guanyaria, Doncs, i segueixen guanyant el majorista, perquè ven més quantitat, però ell té el seu marge de la comissió, que és un 12%, i el que no guanya res és el pobre pagès, que té que collir la cirera, perquè si la deixen a l'arbre agafen malalties...
Ma, ja em sembla bé, tu, però que s'expliqui quins detallistes actuen així, i que el consumidor té dret a saber-ho, quan vagi i vegi el preu que estan,
hauria d'haver-hi
el diferencial de preu.
Hauria d'haver-hi el preu de
clar,
cost.
És a dir, jo crec que ja que l'Estat intervé en el preu de l'energia elèctrica, en el preu de l'aigua, doncs, escolti, tan essencial com l'aigua i l'electricitat són els
hauria
productes...
Hauria de tenir un preu mínim.
Els productes alimentaris, ho he dit tota la vida.
Preu de cost, és a dir, un preu...
Dos coses, tres coses. Una, l'etiquetatge continua sent una selva. Continuen incomplint la llei i ningú ho vigila fins que no hi hagi algun problema. I el dia que hi hagi un problema, seran responsables tots, els que no han etiquetat i els que han fet cas omís i no han vigilat perquè s'etiquetés bé. Segon, estic fart de trobar-me és en productes. Si un busca productes a l'estranger, veurà que es posa el nom del producte que porta, però no hi ha és. En aquest país... tots són nés, i el consumidor no és una enciclopèdia científica, no sap el que són les... Té el dret de saber quins productes porta.
Esclar.
És a dir, etiquetin bé, amb lletra correcta, i compleixin la llei. I en tercer lloc, home, regulin això, perquè hi ha qui s'està fent la barba d'or
no,
a costa
dia,
dels altres.
Vindrà un dia que no quedaran productors. A veure...
No, això no és així. Espera, tu saps molt bé que aquests mateixos tindran productors al Tercer Món...
Ah, sí.
On
sí.
Produiran, com ara
vull
estan
dir,
fent...
productors locals no hi haurà.
Això,
o bé hi haurà grans corporacions que tindran tanta força, perquè només seran ells que tenen producte, que diran, o m'ho pagues aquest preu o no t'ho envio. I posaran, tindran força i posaran pressió en el majorista, que ja comencen a haver-n'hi. I comença a haver-hi cooperatives grans... que, com que tenen un producte assegurat molt de temps, li posen pressió al majorista i diuen, mira, si no me vens això a aquest preu, no te n'enviaré durant un mes. Clar, són molts diners que deixarà de guanyar el majorista. A canvi de què passa això, de què aquests ho venen? A canvi de que els petits, com que no tenen cap compromís, avui me n'envia, demà no me n'envia, no m'importa. Goita, si tinc que regalar una cirera, regalaré la d'en Pere. Perquè, tot i que sigui molt bona... doncs aquesta cirera me'n porta avui, perquè potser n'hi ha sobrat, i demà no me'n portarà. És així, una mica, fins a cert punt és comprensible, però això va en detriment dels productors petits, que no poden fer una seguida de molts quilos cada dia, i llavors, què passa?
En fi, escolta una altra cosa, parlant del camp, que he començat a veure que alguns... productes de casa de l'horta estan les fulles groguejant. Dic, d'aigua no serà perquè en tenen excés. I m'he preguntat, ves que no sigui que tenen excés d'aigua?
Sí. Quan es produeix un fenomen que se'n diu asfíxia d'arrels, és a dir, quan una planta queda groga, poden ser dues coses. O bé, que li falti ferro, que li falti nitrogen, o bé que sigui asfíxia, que no hi entri prou aire, de que hi ha hagut massa aigua o i la terra queda compactada i no pot l'arrel respirar bé. I això fa que quedi la planta groguenca i debilitada.
I aleshores què s'ha de fer? Escardar la terra?
Escardar la terra...
Tirar-hi una mica
d'adob? Tirar una mica d'adob, perquè veuràs que la planta de seguit es refava, que... a la que l'arreu respira una mica...
Torna el color verd.
Torna el color verd.
Mare Déu, senyor. Dic, escolta, això és que...
No,
és... És veritat, la majoria de l'or era durant dies seguits un toll.
Sí.
Amb la quantitat de litres que ha caigut quedava tot una gran bassa.
Clar.
I ha quedat la terra excessivament compactada.
A vegades, els camps, quan estan més d'uns dies embassats, enfangats i la terra compacta, passa que les plantes arriben a vegades a morir tot.
Doncs aconsell a aquells que teniu un hort a casa o a la terrassa, si veieu aquests símptomes, és que hi ha un excés d'aigua, s'han portat els minerals, ha compactat la terra i està escanyant la planta. Salveu-la, escardant la terra i donant-li una mica d'aliment del bo, nitrogen i tots aquells combinats que en forma de pedretes anirà assimilant en els propers dies. I esperem que no plogui més, que ja tenim aigua ja no, fins al 2020 gairebé.
Ja tenim una colla d'aigua. Com a mínim a la part nord de Catalunya, potser em falta una mica al sud, però al nord...
Ja els hi arribava també aquests dies, eh?
A veure si s'emplenen els embassaments.
A Temps de Terra et preparem la cistella de la compra.
Mira, apa, Pere, què posarem?
Verdura, imagina que amb aquest bon temps hi ha una quantitat de ceba tendres, molta quantitat, molt bones. Llavors ja han arribat...
S'han fet grosses de seguida.
Sí, ja han arribat...
Han agafat aigua per tots costats.
Han arribat les patates noves molt bones. Hi ha molta tomata d'hivernacle i, per tant, el preu comença a estar bé de preu. I productes que venen de fora, que recomano aquesta setmana per qüestió de preu, perquè són molt barats, són el carbassó, les albergínies i els cogombres. Amb això podeu comprar tot menys entre un euro i dos euros, segons la qualitat, i si hi ha alguna tomata especial, doncs pagareu una mica més, però estem parlant de la meitat de preu de fa 15 dies. Això en quant a verdura, en quant a fruita, us recomano moltíssim aquesta setmana la cirera, perquè segur que trobareu bé de preu. Sempre hi haurà algun detallista que dirà, bueno, en comptes de guanyar un 300%, vaig a guanyar un 100%. Va, tampoc no vull abusar. Sí. Jo confio que n'hi hagin i trobareu cireres, trobareu cireres molt bé de preu. Trobareu també una altra fruita, que m'agradaria parlar una mica la setmana que ve, que també està molt bé de preu, que és l'albercoc,
sí, senyor,
i altra fruita de pinyol, com són els préssecs i les nectarines, també han baixat molt de preu. Hi ha molt de, encara, nespre, que ja no és tan car, i llavors podríem dir que últim, perquè sempre se'n consumeix i el preu és bo, les taronges.
Doncs mira, i a més estan molt bones. Pere, ho hem de deixar aquí, però tornem la propera setmana.
Doncs fins la propera.
Apa, vagi bé.
Que vagi bé.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Però això és el que ens explicaven en Pere Puigbert amb aquesta secció conduïda a l'Educit a Temps de Terra. I arribarem a les 12 i algun minutet amb la noble Blanes Orquestra amb un d'aquests popurris també de concert.
And God.